Bé, sí, doncs literalment, i és que anem a córrer, com sempre, de la mà d'en Pere Serra, qui ens porta les novetats en el mundillo. Digues, Pere, com estàs?
Molt bé, Rocío, encantat d'estar amb vosaltres.
A veure aquesta música que sempre ens recorda, sí, ens posa en situació.
Com es posa aquí en situació de córrer, eh?
Amb els iPods, fent la pujadeta.
A tope, a tope.
Bé, aquest tema de dur música o no dur música, és veritat que és una cosa molt personal, no? Hi ha gent que diu que no surt a córrer sense música i d'altres que no.
Molt personal i molt radical. Això sí que hi ha dos faccions plenament diferenciades que ja se... que fans... Vam parlar ara fa unes setmanes amb en Bernat, inclús. Vam parlar d'aquest tema i és que és cert que és molt personal i qui surt amb música ha de sortir sí o sí amb música i qui surt sense ha de sortir sí o sí sense, perquè no funciona tampoc. És curiós.
Bé, personalment...
És dir, un dia amb més temps us puc contar un poc els motius d'aquestes... d'aquests... Hi ha motius molt personals que van més enllà de hàbits.
Vols dir una qüestió tècnica?
Sí, sí, tenen que veure. Sí, sí.
Molt interessant.
Un altre diu prepararé i vos ho contaré.
Vale, d'acord, m'apunto també, però avui ja tenim altres continguts també molt interessants.
Exacte.
Fem via, digues, Pere, per on vols començar?
Bé, perquè ja vos vaig avançar, que va ser la Transgran Canària, que és la primera gran cursa ultra, bueno, amb diferents distàncies, ho aniré explicant, que se celebra cada any per les condicions meteorològiques i tot, que permet això, que poder fer curs en hivern, diríem. I per començar a comentar-vos que el quilòmetre vertical, que va ser la primera prova, que va ser el dijous, de fa dues setmanes, diríem, va ser molt... va haver-hi moltes sorpreses, perquè estava, per exemple, tantes les favorites com els favorits eren... no van guanyar, ho diríem així, ho resumirem així.
Senzillament.
Els pronòstics varen fallar i en aquest cas varen ser dos polacs, dos ciutadans polacs, dos corredors polacs, Katarina Solinska, i que va ser la que va guanyar en la categoria femenina, i en Bart Porzenowski, perdoneu-me la pronunciació, perquè no som capaç de... que és molt complicat de dir, hi ha moltes de consonants juntes, i ell va ser el que va guanyar en la categoria masculina. Va ser una cursa molt disputada, llavors ja dic, tots eren... excepte un canari de Paz, que se diu, els altres eren tots estrangers, és a dir, molt, molt de nivell i amb un quilòmetre molt, molt animat. Destacar el fet que va participar i va quedar sisena, encara que no sembli molt, és una gran posició, na Fernanda Maciel, la corredora portuguesa de llarga distància, que en aquest cas se va apuntar a fer una distància sprint, perquè només són 50 i alguns minuts, i bé, i quedar la sisena d'una corredora que no és la seva especialitat està molt, molt, molt bé. I a més, hem de recordar que na Fernanda va tenir, crec que, ara no vull equivocar-me, crec que fa dos anys va patir un greu accident d'escalada que la va deixar fora de les competicions de córrer durant aquests dos anys, de les lesions que va tenir, de la trompada que es va pegar, direm així.
Bé, amb aquesta descripció que ens fas ja ens anticipes que és una atleta camaleònica, has parlat d'escalada i a més de dues disciplines que s'entrenen, entenc, de manera molt diferent.
Molt diferent, i en aquest cas, però bé, coses que... Hem de pensar que, ho he esmentat altres vegades, Rocío, que els corredors de trail són molt polivalents. És a dir, n'hi ha molts que ara estan fent temporada d'esquí, fan la Copa del Món d'esquí, perquè te facis una idea, i per això n'hi ha molts que ara encara no competeixen, i fan altres disciplines. És curiós veure com poden, al nivell, a nivell mundial, poden compaginar aquestes diferents disciplines. Unes les fan en l'estiu, les altres en l'hivern, per exemple, en aquest cas.
Bé, així ja cobreixen tot l'any, no perden la disciplina.
No descansen. Després comentar-vos, continuant amb la Gran Canària, que va haver-hi una petita sorpresa, que va ser un atleta kenià, en Robert Pecomio, que va guanyar amb molta diferència la marató, en aquest cas eren els 40 i algun quilòmetres, i després la catalana Nuri Gil també va ser la que va guanyar la cursa femenina. Ell va fer un temps estratosfèric, imagina't, va fer una marató llarga, perquè no són 42 quilòmetres, eren més, en 3 hores i 25 minuts, és a dir, que és un temps que molts en pla o barda per avall encara s'hi costaria fer-ho, i ell ho va fer corrent barda per amunt i pedres i tot el que tu puguis imaginar. Un temps molt, molt bo i enhorabona per ell, esperen que tot se confirmi al final, però ja sabem, ja us hem comentat darrerament que les atletes kenians tenen han patit problemes, diríem, en temes de dopatge o de que posteriorment se troba que havien pres substàncies prohibides, i bé, esperen que no siguis cas i que se confirmi aquesta gran victòria, ja dic, amb molta diferència sobre tots els altres.
Bé, d'acord.
Després ja anem a les curses més grans, en aquest cas la cursa de 84 quilòmetres, on la protagonista va ser una espanyola, Nazara García de los Salmones, que en aquest cas va fer una... Hem de pensar que hi havia més de 700 corredors inscrits, i ella se va imposar en la categoria femenina, i la masculina, en George Foster, el britànic, que també va fer una grandíssima, una carrera molt bona, i va ser el que va guanyar la categoria masculina. I després ja anem a la gran, no? L'origen de tot, que és la Transgran Canària Clàssic, que se diu, que són cent i molts de quilòmetres.
Què vols dir quan dius l'origen de tot?
La Transgran Canària va començar amb aquesta cursa, que era la que travessa una gran part de l'illa de Gran Canària. Per això és la Transgran Canària.
I després va tenir molt d'èxit.
I se van anar afegint... curses més curtes, ja fos la de 87, 84, perdó, o la marató, o el quilòmetre vertical, que vos explicava al principi. És a dir, se van sumant proves ja d'altres disciplines o d'altres ritmes i d'altres desnivells. Sí? I aquest és el gran, diríem, el gran estandard de la cursa, que és el Transgran Canària Clàssic, que en aquest cas ja te puc dir que va ser un espectacle veure una Courtney Dowalter, que és una americana que domina mà de ferro, mai més ben dit, tot el món d'estrail, i no d'estrail femení, ja t'ho dic, no t'ho vull exagerar, però la segona classificada, no sé si va arribar una hora i pico més tard, una barbaritat de temps li va treure sense cap problema, i que perquè te facis una idea, Rocío, va quedar la sisena de la general, és a dir, només hi va haver-hi cinc homes. Estem parlant d'una cursa de nivell mundial que quedessin davant d'ella.
Uau.
I això també ho va fer, podem recordar que ho va fer enguany, és a dir, a l'Ultratrail del Montblanc, que també va quedar la sisena. És a dir, l'espell de gallina per veure com aquesta atleta té aquesta capacitat, aquesta resistència per aconseguir mantenir aquests ritmes tan alts i durant tantíssims de quilòmetres estem parlant de que això... ara estem parlant de cent i pico de quilòmetres, cent i molts de quilòmetres. És a dir, una barbaritat i enhorabona per ella. I també enhorabona per Andreu Simón, que va ser el guanyador, és català, un corredor català de molt de nivell, que en aquest cas també va ser el que va ser capaç de guanyar. Ja t'ho dic, una cursa espectacular on l'afició, l'ànim d'això està molt bé, és una cursa per anar-hi i per conèixer. Entrar en Gran Canària de cap a cap.
Bé, sí, home, a més literalment, no?
Literalment.
Bé, moltes vegades anem a fer una passejada perquè ens agrada descobrir l'entorn caminant, però això és que és realment literal.
Literal, literal, és una passejada.
Aquesta gent ni lloga cotxe ni res. Ho fan allà a pelo.
A pelo de cap a cap.
Vaja.
I comencen en una punta de silla i acaben a l'altra. És increïble.
Bé, també el fet que sigui internacional, no? Que avui en dia doncs, hi ha com un circuit internacional.
Exacte,
et dona aquesta oportunitat, no? De veure atletes que admires, no? I que et sorprenen doncs, més a propet de casa, perquè potser tothom no pot anar pel món a veure'ls.
A veure'ls a curses arreu del món. Sí, increïble. Ja t'he dit que és la primera gran cursa, com explicàvem al principi, i és una gran cursa. És cert que té un poc el problema que t'explicava, que molts de grans corredors encara no estan en època de córrer, per entendre'ns. No?
Estan en època d'hivern, segons ens explicaves.
Època d'hivern
i veus
que falten alguns corredors, però bé, el nivell és altíssim, ja t'he dit que és una cursa superinternacional i on se marquen grans temps i grans diferències. Mm?
Quan fa que es fa aquesta cursa? Podríem aventurar-nos a dir...
Ara m'agafes, però són bastant d'anys, potser fa 10 anys, no sé, 10 o 12 anys.
Sí, per fer-nos una idea general.
Sí, però 2 anys, és de les més antigues. Sí, ara mateix ja no tens edat.
Bueno, uns 10 anys,
aproximadament. Sí, segur, com a mínim. 9 o 10 anys, com a molt poc, si no més. I és una cursa que sempre ha tingut molt de suport popular dels pobles, de la gent de Silla. Ha estat una cursa molt, molt interessant. I després canviem un poc i vos conto una anècdota. És una anècdota que bé, que tampoc no hauria de ser tan anècdota, però sí que ho és. En aquest cas, passam a l'asfalt durant uns minuts per comentar-vos que la Marató de Castelló, que va ser fa unes setmanes, el guanyador va ser un corredor etíop anomenat Dadi Yami, i el que va passar amb en Dadi és dir que és un grandíssim corredor, evidentment, però és que en aquest cas l'havien contratat com a llebre.
Ai...
per córrer, així de llebre, és a dir, per marcar uns passos, uns temps...
Això ho hem après amb tu.
Fins al quilòmetre 30, d'acord? A 30, sí, no estic segur el quilòmetre que ve, però segur fins al quilòmetre 28 o fins al quilòmetre 30, i ell estava contractat per marcar aquest temps.
Sí.
Però clar, estava contractat, però era un corredor com qualsevol altre. I segur que quan va arribar al quilòmetre 30 va pensar que... i perquè s'havia de retirar, si li quedaven forces. I el que va passar va ser que va guanyar la cursa.
No m'ho puc creure.
Aquesta és la gran anècdota.
Ostres, però i a nivell administratiu estic segura que hi hauria algú que diria no pot guanyar la cursa perquè ell estava contractat a llebre.
Clar, però estava contractat a llebre fins un quilòmetre.
Clar.
A partir d'aquell quilòmetre ell havia fet la seva feina i podia retirar-se o podia continuar, i en aquest cas va decidir continuar i en el detall de que va guanyar la cursa.
Que bo, que divertit.
Sí, és molt, va ser molt, molt, molt curiós, amb un temps molt bo. Estem parlant d'un temps, no me vull equivocar, però era d'un temps de 2 hores 11, em pareix. És a dir, un temps que s'està molt bé. Sobretot que Castelló és una molt bona... Sí, exacte.
Que per ser aparentment improvisat, no?
Sí, per estar improvisat, marcar-se 2 hores 11.
Aparentment, és d'aquelles coses que és difícilment probable que fos improvisat amb tota la feina que hi ha darrere.
Exacte, però en aquest cas va, ho semblava, simplement vos volia transmetre aquesta petita anècdota. Després, canviant de tema, tornant a les terres, a les roques, a la muntanya, crec que ja sereu conscients, no?, comentar-vos que s'ha cancel·lat la tramuntana travessa, aquesta cursa que s'havia de celebrar ara en 3 setmanes, els primers dies d'abril, s'ha recorregut a través de tota la serra de Tramuntana, o no a través, o record tota la serra de Tramuntana, seria més correcte dir, i per les destrosses que ha provocat la borrasca Juliet, l'han tinguda que anul·lar. Estem parlant de que hi ha hagut, ja, fa unes setmanes, fa crec que 4 setmanes ho parlàvem amb en Bernat, la neu en si no sol ser mai un problema el vent, però en aquest cas les nevades, com hem pogut comprovar, van ser molt, molt copioses i a més a cotes molt baixes. Això, si ho miram de forma ingènua, pots pensar bé, tampoc ja s'afondrà la neu, no?
Sí, sense aquesta perspectiva, no?, de l'atleta que va fer una cursa, però dels anys.
Sense la perspectiva que quan neva cotes tan baixes, la vegetació no està preparada per rebre uns tous tan importants de neu. I el que ha passat és que molts d'arbres, moltes de rames d'arbres han col·lapsat i han inutilitzat completament els camins. La majoria dels camins de la serra, que transiten per zones boscoses, mm-hmm. estan completament devastats per tota aquesta quantitat. També hi ha hagut despreniments,
sí, hi ha
hagut
clar,
altres coses, però és molt curiós, les imatges són impressionants. Crec que fa dos dies encara no havien aconseguit alliberar les carreteres. Crec que faig les carreteres, i t'imagina caminats i caminois de muntanya estaran mesos, si no anys, per aconseguir tornar-los a la... perquè... I és un efecte molt físic, molt simple. Els arbres dins l'àmbit mediterrani mm-hmm. i sobretot, el que t'explicava, a cotes baixes, creixen, estan orientats
biològicament
cap a dalt. Estan orientats cap a dalt. Es branquetja, mira per dir-ho cap a dalt per buscar sol. Què passa? Que quan hi ha una nevada, les rames, tot el branquetge carrega moltíssim de neu, i o col·lapsa l'arbre sencer o col·lapsa entre rames. I va rompent-se tot i va bloquejant els camins. I a més, amb una cosa curiosa, que quan els camins són molt petitets, com hi ha part de la serra, pot arribar un moment que arribis a perdre el camí, perquè
sí,
arriba
que
un moment
que desapareix
baix de totes aquelles mils de tones de rames i de pedres i de coses
aquest
que s'han desprès.
Clar, seria perillós.
Sí, està, és més, aquesta cursa està anul·lada, però també estan anul·lades totes les curses que tenen lloc dins la Serra de Tramuntana per els efectes que ha tingut la nevada, el que t'he dit, sobretot mm-hmm. a les zones boscoses, perquè a cotes altes no és tant de problema, perquè no, per entendre-nos, ja no hi ha vegetació i ja no hi ha... que hi hagi res per rompre, per entendre-nos. Pot haver-hi algun despreniment, però poca cosa més. I en aquest cas, sí.
Bé, doncs, aquesta dissortada notícia, no?, per tothom qui s'havia preparat, no?, doncs, per participar-hi.
Per curs, o qui vulgui, que heu dit, de la Serra de Tramuntana, que estarà molt de mesos a poder-se passejar, o a poder córrer, o poder...
Ara que ve la primavera i tot plegat.
Estarà fatal, la cosa. Bé. Després comentar-vos que no tinc la confirmació, perquè per ara no he vist notícia, però podria ser. Recordar-vos que estem, és a dir, ja és hora de la Barclays Marathon, que és una cursa molt especial, és a dir, que tots els corredors estan ja convocats, són 40, si no recordo malament, i aquests 40 corredors convocats no saben el dia que començaran. Només saben que començaran entre avui, entre ahir, crec que era, o després ahir, i algun dia del mes d'abril.
Vaja, sí. Aquest panorama, com ho gestionau?
No, ja no m'ho vull ni imaginar. ja t'ho dic, Rocío, ja t'explico el que és. És a dir, te convoquen per un dia, que ja dic, fa, crec que era dimecres passat o dimarts passat, per estar a un lloc.
Bé, imagino que afecta particularment a les persones que estan inscrites i no s'hi dediquen professionalment,
sí,
sobretot.
Sí, no, t'has de prendre com a mínim un mes i pico de vacances, esperant que l'organitzador un dia s'aixequi en el peu dret i digui, pues, avui correm.
Bé, no sé si hi anirem en aquesta, Pere, jo crec que no fa falta.
No. Vos recomano, per qui tingui curiositat per veure una cursa tan especial, hi ha mm-hmm. un documental a la plataforma Netflix que explica molt bé el que és. Hem de pensar que en 20 i pico d'anys només han acabat 15 persones de tota la cursa.
15 persones?
Sí, perquè és molt difícil.
Idò,
és un entorn molt hostil, no està balisat, bé, és una cursa molt especial.
Idò, l'objectiu de la cursa és justament aquest, no?
Sí.
Que arribin quantes menys persones millor.
Sí.
Veig que va per aquí la cosa, no?
Una de les tortures és que sotmet l'organitzador, els participants, és a no saber quin dia començaran ni a quina hora.
Mare meva, quins nervis!
És a dir, simplement el que fa és convoca un dia i una hora abans de la sortida sona un corn, brulen un corn i una hora més tard comença la cursa. És a dir, que pot brular el corn a les 12 de la nit, a la 1 de la matinada... Bé, quan el senyor... el senyor que l'organitza li sembla que va bé. Un senyor anomenat, jo li diria un torturador anomenat Lazarus Lake, amb tot és carinyo, amb tot és carinyo cap a ell.
Sí, estava cercant el títol del documental.
Sí, se diu Barclay Marathon.
Tal qual, com sa carrera.
Sí, sí, se diu així. Sí,
a veure si bé trobo aquí la fotografia.
Sí, la fotografia, la portada està la fotografia de l'organitzador. I ja t'he dit
que
ja
és protagonista,
ja,
real.
I ja sabeu, quina pinta té
bé,
aquest senyor.
Per qui li agradi córrer i, a més, una mica el risc.
El risc,
no?
El risc, molt de risc.
És molt arriscada i arriba molt poca gent a la meta.
Molt poca.
No sabem què passa, no sabem quan surt, no sabem res.
No sabem el recorregut, no sabem res. A més, perquè facis una idea, ja està molt ben explicat en el documental, o ja, inclús bibliografia, llibres que ho expliquen. La cursa se va fonamentar, se va basar en l'experiència, i passa, perquè te facis una idea, per fer-ho encara més atractiu, passa per una presó, per sota d'una presó, per les clavegueres d'una presó, perquè te facis una idea. Sí, sí, així com sona. No, broma.
En Pere riu perquè estic fent cares, jo som una persona molt expressiva, i hi ha determinades afirmacions que no em deixen indiferent.
I passen per la presó perquè la inspiració va ser que un pres molt, molt, molt famós, crec que, no vull equivocar-me, crec que va ser, ara no vos vull mentir, però crec que va ser el pres que va assassinar o que se'l va condemnar per assassinar en Kennedy, en John Fitzgerald Kennedy, crec que és ella, no vos vull enganyar. Estava en aquella presó, va escapar, va estar no sé quantíssimes hores fugint, i només va recórrer 5 quilòmetres del terreny que hi havia.
Bé, per qui s'acabi de sumar, el de far a far, estem parlant amb en Pere Serra, això és una conversa sobre l'atletisme, però bé, hi ha aquesta cursa que és l'excepció dintre d'aquest àmbit, i bé, es tracta que tothom arribi a la meta, això ha estat una excepció, podeu veure el documental a Netflix, però bé, normalment sempre l'organització està per facilitar que la participació arribi a l'objectiu final.
Aquest no és el cas. Molt bé, i ja per comentar-vos ja simplement que per canviar de tema i ja anem a calendaris, diríem, en Kilian ha publicat una part del seu calendari, i és que el mes d'abril i maig estirà a l'Himàlaia, és a dir, que sembla que hi haurà coses molt importants per fer, ja, encara que no sigui córrer com a córrer, vos ho anirem explicant, si hi ha coses importants, que segur que si Kilian va a la serralada de la cordillera de l'Himàlaia, segur que passarà alguna cosa important. I després ha confirmat simplement la cursa a meitat d'agost de Suïssa, de Sierra Sinal. No? Aquestes són els únics elements que té fitxes en el calendari. I després ja venguem més a l'àmbit local, per recordar-vos això, que ja ho heu anunciat avui matí, que aquest diumenge tenim la cursa solidària de la dona.
Sí, és clar.
I al matí, tant per caminar com per córrer, per participar a tothom, jo crec que és una gran oportunitat de participar i de fer salut i de ser solidaris, mai més ben dit.
Bé, encara estem a temps, no?, d'apuntar-nos.
Exacte, encara estem a temps, i fins i diumenge jo crec que no hi ha excusa perquè tothom se pugui fer un recorregut d'una forma o l'altra.
Mira, perquè encara no s'hagi apuntat, diu que el dia de la cursa es poden apuntar una hora abans de les proves. Per tant, tenim prou marge.
Podeu passar pel club
esportiu, que tanquen a les 10 de la nit, per tant, hi ha opcions per apuntar-se i facilitats.
Moltes. I res, i després ja la cursa, diríem, de Muntanya Estrella de Formentera, que seria Esfart, que la tenim ja un poquet més d'un mes, el dia 15 i 16 d'abril, ja tenim Esfart aquí en totes les distàncies, i com sempre, crec. I amb una distància nova, en guany, que és que també per animar a qui vulgui gaudir de Formentera d'una altra forma, de corrent un poc i passejant, també d'11 quilòmetres per fer una volteta per Formentera.
No? Bé, Pere, ens confirmes que et veurem el diumenge a la cursa?
Així és, si no hi ha novedats, diumenge molt veurem a la cursa.
Bé, doncs, el proper diumenge podem veure en Pere a la cursa i tothom que es vulgui apuntar, recordeu que estava a temps, passeu pel poli, pel poliesportiu, Antoni Blanc, o bé una hora abans de començar la cursa, que començarà a les 10. Per tant, això seria almenys a les 9 del matí. Bé, doncs moltes gràcies, Pere Serra.
Encantat,
sempre Rocío. Ens fem un fart de córrer amb tu, sentim una miqueta de música i continuem amb la nostra propera entrevista.